Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, amics del programa Ciència a l'abast de tothom. Un diumenge més amb tots vosaltres, mitja horeta, no volem cansar ningú en aquest mes de juliol. Avui dedicarem el programa a l'auditoria ambiental que fa el nostre municipi. La majoria dels municipis de Catalunya, sobretot els que tenen més de 5.000 habitants, ja han fet la seva auditoria ambiental, la base l'està desenvolupant ara. Ha de ser participativa, hi ha l'ajut de la Diputació de Barcelona i hi hauria d'haver-hi la participació de tothom perquè fos una auditoria ben representativa. Aquestes auditories, aquests temes doncs, de sacsejar, d'analitzar com està el poble, com està el municipi, què hem fet fins ara, com el tenim preparat de cara al futur, es basa en uns documents internacionals de nivell mundial que se'n parla molt últimament, sobretot en temes de medi ambient, perquè l'auditoria és ambiental, però realment ho contempla una mica tot, com són l'Agenda 21, la Carta del Borg i el desenvolupament sostenible. Anem a comentar una miqueta aquests documents en què es basen. L'Agenda 21 local, ja vol dir l'agenda del segle XXI pels municipis, és un document que va consensuar-se l'any 1992, fa 13 anys, a Rio de Janeiro, amb una conferència que era de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament, es deia la Cimera de la Terra, i allà es va fer constar que hi hauria d'haver una espècie de document, una agenda, on cada municipi, primer, fes un examen de com està, i segon, digués cap a on vol anar. Aquesta Agenda 21 doncs, l'estan desenvolupant la majoria dels municipis ara de Catalunya. Aquesta Agenda 21 es fonamenta també amb el que se diu la carta, la famosa carta d'Alborg. Alborg és un petit poble de Dinamarca, on el maig de l'any 1994, un parell d'anys després de Rio de Janeiro, es va aprovar per tota una colla de participants en aquesta conferència que hi havia de tota Europa, i a la conferència participaven bàsicament ciutats i viles doncs de tot el continent, de tota Europa, en aquest petit poble d'Alborg, a Dinamarca, i el patrocinava també la Unió Europea i les Nacions Unides. La carta la van signar al començament una quantitat d'autoritats locals i internacionals, representants de governs, d'institucions científiques, consultories, particulars, etc. I venia també a representar, igual que hem dit amb l'1 de l'Agenda 21, una manera de fer dels municipis on quedava escrit, diguem, el que han sigut fins llavors i cap allà on volien anar. Tots aquests dos documents que hem parlat, la Carta d'Alborg o l'Agenda 21, tots tenen una base comú, la sostenibilitat. Aquesta paraula que se'ns ha fet famosa els últims temps, on per anar bé tot hauria de ser sostenible, i sostenible, la definició diguem més corrent és que hauríem d'aconseguir satisfer les nostres necessitats sense posar en perill les de les generacions futures, les dels nostres nets, podríem dir. Aquest desenvolupament sostenible és també la seva fase doncs, de naixement una mica abans, encara que aquestes cartes que dèiem, l'any 1987, on un informe, l'informe famós de Brundtland, que és una ministra noruega de Medi Ambient, doncs, en una conferència també internacional que es deia El nostre futur comú, va encunyar aquesta paraula de sostenibilitat, que ja hem dit que d'alguna manera ve a representar que sense mirar de privança de les nostres necessitats actuals, del que ara necessitem per una qualitat de vida, hauríem de procurar que no posés en perill les del futur. Per tant, d'alguna manera hem de produir perquè tothom pugui viure bé sense malmetre, per tant, tot protegint. Des de llavors, des dels anys 87 i principis dels 90, quan s'ha anat desenvolupant més tota la temàtica del moviment sostenible, també ha anat canviant aquest moviment sostenible. I ara avui sabem que el moviment sostenible, doncs, per exemple, vol dir mantenir els recursos naturals que tenim en un país i no malmetre'ls, evitar l'emissió de contaminants a l'aire o a l'aigua i també en el sol, reduir el ritme d'utilitzar combustibles fòssils perquè són no renovables i per tant algun dia s'exhauriran. També vol dir vetllar pel medi ambient amb tot el tema de salut, de riscos, de perill per la vida de les persones amb epidèmies, amb contaminants, amb productes cancerígens, amb radiacions electromagnètiques, amb radioactivitat. un país també ha de ser sostenible, per tant això tampoc s'ha de poder emetre. També sostenibilitat vol dir reduir, reutilitzar, reciclar totes aquelles erres que apliquem en el tema de residus. I també el tema de sostenibilitat vol dir, sobretot en aquesta època, anar a sistemes de vida potser més senzills, evitant sobretot el malbaratament de combustibles fòssils que són, com sabem, amb data de caducitat. Seguim, amics, amb el programa Ciència a l'abast de tothom. Avui comentant els trets principals de la nostra auditoria ambiental, l'auditoria que està fent actualment Navàs. La feta la fa com molts municipis de tot Catalunya, principalment els de més de 5.000 habitants, que fan una revisió doncs, de què hem fet fins ara i cap on volem anar, sobretot en temes ecològics, ambientals, però també de benestar i de patrimoni. L'origen d'aquestes auditories ambientals ve dels Estats Units, com la majoria de les coses, dels anys 70, i a Europa es van començar a produir els anys 80. Per tant, sempre, com tot, al cap d'una vintena d'anys s'han imposat i les tenim també a casa nostra. Una auditoria ambiental és un instrument de gestió que permet avaluar l'estat en què es troba el municipi, en aquest cas Navàs. Ha de ser molt ben documentada, s'ha de fer periòdicament, l'hem d'anar revisant, i ha de tenir un caràcter doncs, molt objectiu del funcionament de tots els paràmetres que influeixen, com ara anirem desgranant. En definitiva, diguem podríem dir que es tracta d'analitzar el grau de respecte o d'agressió que tenim en el medi que ens envolta més proper al nostre municipi. Aquesta auditoria consta bàsicament de 5 grans documents. Un, el primer, que és l'anàlisi de la situació del municipi actual. Hi ha hagut un treball de camp on s'han fet una memòria molt, molt extensa i que abasta doncs, com està el municipi de Navàs en aquests moments. Llavors hi ha un diagnosi que avalua els ecosistemes de tot el territori nostre. Tercer, hi ha un pla d'acció local que selecciona les línies estratègiques i prioritza les accions que han de dur a terme. Quart, hi ha un pla de seguiment on s'hauran de formular uns indicadors perquè veiem si es va complint o no el que ens hem proposat. I finalment, cinquè, no el menys important sinó el que més, és la participació ciutadana. En una auditoria d'aquestes hi hauria de participar molta gent en totes les fases de l'auditoria, des del començament de la recaptació, podríem dir, de dades, fins a la memòria, el pla d'acció, el seguiment, els indicadors, etc. etc. De forma molt abreujada direm quatre trets principals d'alguns d'aquests apartats. Per exemple, com està ordenat el nostre territori i com es gestiona una miqueta Navàs. Doncs, aguiteu, aquest municipi, Navàs, està a cavall, com sabem, entre tres comarques, el Berguedà, el Bages i el Solsonès. Té una superfície, el nostre municipi, de 80 quilòmetres quadrats i fa un parell d'anys tenia 5.500 habitants, ara possiblement que hagi canviat una miqueta en augment. Els usos del sòl que té el nostre municipi, bàsicament, és rural. El 98% del territori de Navàs és no urbanitzable. Està format per boscos, per agricultura, per rius, per altres temes d'arbust, de matolls, de camps, però no urbanitzable. I només l'1,6% és urbanitzable. En el territori, com és de suposar, el clima influeix molt. I quin clima tenim en, el nostre, en la nostra ciutat, a Navàs, però també en tot el municipi? Doncs aquí, dels últims anys, hi ha una temperatura mitjana anual entre 12 i 15 graus. El mes de gener estem entre 5 i 6 i el juliol entre 24 i 26, però aquest any és una excepció perquè estem a més temperatura i segurament que el gener també estàvem a més baixa de promig de 5 o 6 graus. O sigui que Navàs té una amplitud tèrmica entre estiu, la més alta, i hivern, de prop de 20 graus. Aquí també la velocitat del vent a Navàs bufa pràcticament sempre del sud, ve de la zona, podríem dir, de Montserrat. Hi ha poc vent, en general, encara que hi hagi moments de ràfegues fortes, doncs la velocitat mitja en un any és de 1,2 metres per segon. Al territori de Navàs hi plouen a prop de 600 litres per metre quadrat d'aigua. Aquest any també serà una excepció, perquè he descomptat que això no hi arribarem. I aquests 600 litres per metre quadrat, segons els estudis, perquè la vegetació i els rius i els rierols funcionessin bé, farien falta uns 200 litres més per metre quadrat, per tant, haurien de ploure prop de 800. Hi ha una radiació solar de prop de 15 megajoules cada metre quadrat, una radiació solar que, si la comptéssim per tots els quilòmetres que hem dit, 80 del territori, veuríem que dona molta energia solar no aprofitable i que en algun moment poder s'haurà de repensar doncs, tot el tema de plaques solars i energia solar tèrmica. L'agricultura, ja sabem, és bàsicament doncs, correus de secà, blat de moro, patates, però vull dir ordi, bàsicament doncs, de camps de secà, no? I a la ramaderia, com a curiositat, els anys, a prop dels anys, l'any 2000, diguem, hi havia 190.000 entre gallines, pollastres i ànecs, per tant, aviram, 190.000 caps, hi havia també a prop de 30.000 porcs, hi havia més de 2.100 ovelles, 1.100 vedells i unes quantes cabres, conills, etc etc. Un altre apartat important que avalua l'auditoria és les aigües, tant superficials com subterrànies. Podríem dir que l'aigua superficial del riu Llobregat que passa per Navàs és bona, la qualitat, bàsicament, en general, sobretot quan baixa una certa quantitat d'aigua és bona. No hi ha cap estació de control aquí a Navàs, però sí que hi és a Balsareny i pràcticament la qualitat de l'aigua que passi per Navàs és la mateixa que arriba a Balsareny, perquè encara no ha entrat el tema de la mineria de sal. Hi ha un índex que valora això, que aquest índex va entre 0 i 100, i a Balsareny sempre es troba entre 85 i 90, per tant, a la part alta, on es pot considerar una qualitat de l'aigua superficial bona. Ben bé no podem dir el mateix de les aigües subterrànies. Ja sabem que a Navàs hi ha 5 pous que capten l'aigua pel municipi, 2 que estan a l'antiga fàbrica de Cal Forcada, 2 a la llera del riu Llobregat, a sota el pont de Castellet, i un que està a l'altra banda, a la zona del Cardener, a Palà de Torroella. Els pous d'aquí Navàs, de la llera del Llobregat i de Cal Forcada, fa un parell d'anys que es van analitzar tots i donaven una analítica, uns controls, tots de bona qualitat, tots els resultats estaven dins dels límits acceptables, excepte un dels pous que superava ja el valor de nitrats, que el límit actual tolerat és de 50 mil·lígrams de nitrat per litre, i aquest pou d'aquí de Navàs doncs tenia una concentració de nitrats de 89 mil·lígrams per litre. A què és degut això? Sens dubte, possiblement, és a l'excés d'adob i de purins que tirem al camp. Pràcticament tot Catalunya, unes grans taques que hi ha a Catalunya, són d'un excés de purí, d'adobs que hem tirat al camp, que no n'hi ha d'haver tant, i això fa un massa quantitat de nitrogen, i aquesta massa quantitat de nitrogen es transforma després amb els bacteris, els cucs que hi pot haver a la terra, tot el clima, l'aigua, amb nitrat, i aquest nitrat és un producte, doncs, com menys no les persones els hi crea algun problema de toxicitat, bé sigui amb diarrees amb gent grans o malalties més greus amb infants petits. S'ha avaluat també amb aquesta auditoria ambiental la quantitat de, diguem, de nitrogen en excés que tirem al camp. Entre el que produïm i el que aboquem als camps sobren unes 330 tones cada any de nitrogen que va al camp. Per tant, aquest nitrogen és el que realment després es transforma en nitrat, no l'assimilen les plantes, per això està en excés, i és el que pot produir algun problema. Sapiguem també una mica els usos i els consums que es destina a l'aigua aquí a Navàs, l'aigua superficial. Quasi tot va a ús domèstic, el 84%, una mica a ramaderia, diguem, a pagès, i una petita part a règim industrial. El consum que tenim d'aigua cada habitant de Navàs actualment és de 142 litres a casa, però que si comptéssim tota l'aigua que es necessita pel municipi, bé sigui per regar els jardins, per la piscina a l'estiu o també per les boques d'incendi, per exemple, resulta que cada un de nosaltres consumim 184 litres d'aigua cada un i cada dia. Això és poc o és molt? Anem a comparar amb alguns dels municipis de l'entorn. Bàsicament estem a la part alta. A Balsareny en consumeixen 160 litres, a Súria 150, a Callús 107, no vas hem dit 184, i ens supera Manresa, la capital, la capital del Bages, on la sèquia doncs, fa que no sigui escassetat, que no hi hagi escassetat d'aigua, i en consumeixen 222 litres per habitant i dia. Comentem, la xarxa de distribució de l'aigua Navàs és molt extensa, ha d'arribar cap a Castelladral, Valls de Torroell, etc., i és d'uns 72 quilòmetres de longitud aproximadament. Aquestes canonades que porten l'aigua d'un lloc a l'altre són, avui dia, de polietilè i de fibrociment, però encara s'hi troben, és curiositat, 3.000 metres, 3 quilòmetres de canonada vella de plom, aquells tubos de plom que hi havia abans a les cases, i que, d'acord amb la normativa vigent, avui dia s'han de substituir per la problemàtica de toxicitat que té aquest metall pesant, que és el plom, que, quan obrim l'aixeta al dematí, doncs realment el que raja és una aigua amb una certa, petita, però una certa concentració de plom. Seguim, oients de la veu de Navàs, amb el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, dedicat a l'auditoria ambiental. Ja en el tram final anem a comentar també alguns altres dels inputs, dels paràmetres que en aquesta auditoria es contemplen i que jo recomano fermament que es miri, es llegeixi, és un document públic i on es veu molt com està la situació del nostre poble, és la radiografia d'avui dia. El tema de residus, el nostre municipi, encara que hem avançat moltíssim, podríem dir que encara estem molt lluny d'assolir doncs, paràmetres com alguns països molt avançats. Encara el 90% dels nostres residus que recollim van a l'abocador. Per tant, poc més d'un 10% es recull de forma selectiva i s'aprofita, bé sigui com a paper, cartró, vidre, envasos i tot el que es recull a la deixalleria. Diguem també que a més d'aquests residus municipals, on el 90% van a l'abocador de Manresa, hi ha els residus industrials, que es classifiquen en especials, inerts i no especials, i realment d'especials, de problemàtics, aquí a Navàs se n'ha avaluat una tonelada més o menys cada any. I de no especials, residus que després encara es poden reciclar, recuperar, valoritzar d'alguna manera, unes 990 tones cada any més o menys. Per tant, aquesta és la radiografia dels nostres residus, prop de 1.000 tones de residus industrials, moltes més de residus municipals, i d'aquests municipals el 90% a l'abocador i el 10% es recuperen més o menys. Cal dir que la deixalleria està aportant una bona part dels materials que ens sobren a casa i que després es poden valoritzar, i rep un promig d'unes 15 entrades diàries entre el que hi podem portar cada un de nosaltres, els comerços, diguem les botigues o la brigada municipal. El tema energètic, l'energia, també s'avalua en aquesta auditoria ambiental de Navàs i hem de dir que Navàs és un municipi consumidor net d'energia i que no disposa de fonts energètiques pròpies. Per tant, és un municipi que té una dependència total, malauradament total, de l'exterior. El consum total d'energia l'any 2003, per tots els conceptes a Navàs, va ser de 6.800 tonelades equivalents de petroli. L'energia s'avalua d'aquesta manera, amb TEPs, amb tonelades equivalents de petroli, que vol dir, ja ho diu la paraula, l'energia comparada amb el que produiria de calor una tona de petroli. Per tant, quan diem que al cap de l'any Navàs necessita 6.800 tonelades equivalents de petroli, doncs vol dir això, que encara que sigui d'altres tipus, elèctrica o gas natural, és com que consumíssim 6.800 tones de combustible petroli. Aquest combustible, aquest petroli, podríem dir, representa per cada un de nosaltres 1,2 tonelades al cap de l'any. Per tant, cada navassenc al cap de l'any consumeix 1,2 tonelades equivalents de petroli. Equivalents, eh? No és que només consumim petroli, però són equivalents. Això vindria a donar un poder calorífic, una quantitat de calor, de 12 milions de quilocalories. Per tant, anem-ho a resumir. Cada un de nosaltres, cada mes, consumeix 1 milió de quilocalories, més o menys. 12 milions al cap de l'any. I quina és l'energia que consumim més a Navàs? Doncs la primera és aquests combustibles fòssils de gasolina i gasoil, el transport. Segon, l'electricitat. Tercer, el gas natural. I quart, butà i propà, que això és en menys quantitat. Un altre seguiment que s'ha fet en l'auditoria aquesta per veure la qualitat de l'ambient a Navàs és l'atmosfera i l'acústica. L'emissió dels contaminants al nostre poble, pel sector ja sigui industrial o per casa nostra, domèstic o bé pel transport, suposava per l'any 2003, que és les últimes dades que tenim, doncs que Navàs produïa cada any a prop de 20.000 tones de diòxid de carboni. Per tant, el cremar combustibles fòssils a casa, la xemeneia, diguem, la calefacció, també el transport, per descomptat, i també la indústria, suposava que el municipi de Navàs cada any produïm uns 20.000 tonelades de diòxid de carboni que, com sabem, contribueixen a l'efecte hivernacle, i que és força, això. Molt més enrere, doncs, es queden l'emissió de partícules atmosfèriques, partícules que també contaminen l'ambient, o bé monòxid de carboni, o òxids de nitrogen, o bé metà. I quins sectors produeixen més d'aquests contaminants a l'atmosfera? Bàsicament el transport. Els cotxes s'emporten la palma. Més del 91% del diòxid de carboni i dels contaminants que van a l'aire són deguts al transport, el 91%. El 8% ho hem d'imputar a casa nostra, les calefaccions, i un residual 0,5% al sector industrial. També s'avalua en aquesta auditoria ambiental que estem comentant aquest dematí a la veu de Navàs la contaminació acústica, el soroll. El soroll ambiental, ja sabem, és una que el causa en el trànsit, bàsicament, i les activitats industrials, o el carrer, o els sorolls, o les festes, constitueixen un dels problemes principals que hi ha a tota Europa, a les grans ciutats d'Europa, on doncs el soroll al carrer molesta moltíssim. És un dels primers a mordre de queixes. Els límits de sorolls es divideixen sempre les ciutats en tres grans zones, que en diuen la zona A, d'alta sensibilitat, allà on hi hauria d'haver poc nivell de soroll, no hauríem de superar mai els 60 decibels de dia i els 50 decibels de nit, ja dic, 60 de dia i 50 de nit, on hi transita més la gent, on hi hagi doncs, un centre doncs, de residència d'avis, o un hospital, o una clínica. Aquesta és la zona més sensible. Hi ha la zona B, que és moderadament doncs, per conviure, podríem dir, la gent i el treball, on no hem de superar els 55 i 65 decibels, i la zona de baixa sensibilitat, on pràcticament és polígon industrial, allà es pot arribar fins a 70 decibels de dia i 60 de nit. Bé, doncs Navàs, una avaluació que s'ha fet ara amb l'auditoria, dona un nivell de decibels que les parts més sorolloses són la plaça Catalunya, amb 67 decibels, diríem que aquí seria una zona de convivència baixa, on hi hauria d'haver zona, diguem, contràriament al que és industrial, però que en dia massa soroll per la gent. Segon, s'emporta la palma a la carretera de Berga, amb 66,5 decibels, a diversos llocs de la carretera de Berga. El passeig de circumval·lació, també, el carrer Sant Genís, a la carretera del Mujal, o la rotonda de l'entrada al nucli de Navàs, etc. Aquestes són les zones més sorolloses i que estan entorn a 60-65 decibels, que és molt, perquè ja hem dit que per una zona d'alta sensibilitat, on hi hauria de conviure la gent, no hauríem de passar de 60 decibels de dia i de 50 decibels al vespre, a la nit. En quant a la mobilitat, en quant als desplaçaments, el trànsit que hi ha d'entrada, sortida o de voltar per Navàs, també s'estudia en aquesta auditoria ambiental i hem de dir que Navàs és un exportador de mobilitat. Surt més gent que no pas la que entra. Concretament, dades curioses, cada dia, amb l'evolució aquesta que s'ha fet doncs, fa un parell d'anys, els últims dos anys, entren uns 928 turismes, cotxes o bé autocars, 928, i en surten 1.200. Aquesta entrada ve bàsicament del Berguedà i la sortida se'n va la majoria cap a Manresa, una quantitat també cap a Porreig i una quantitat cap a Barcelona. En conclusió, Navàs exporta mobilitat, o sigui, surten més gent que no pas la que entren, de l'ordre d'uns 200 viatges cada dia, i per dintre de Navàs, és allà on es fan el 50% dels moviments amb uns 1.800, diguem, cotxes que hi circulen, cotxes o autocars o camions cada dia. Per tant, en total, podríem dir que hi ha uns 4.000 desplaçaments cada dia al nostre municipi i, per la manca de transport públic o per comoditat, anem tendint cada vegada més a transport individual, al cotxe particular, com passa la majoria dels municipis, però que això, per descomptat, que no és bo per la mobilitat de la gent. I podríem anar comentant les activitats econòmiques, el treball o el medi ambient també en d'altres aspectes a Navàs. Només una dada, l'últim temps la gent ocupada a Navàs, la major part, diguem, eren el sector serveis, un 42%, el seguia la indústria, la gent estava ocupada treballant a la indústria un 37%, després la construcció el tercer i finalment l'agricultura o ramaderia la quarta part. Hi havia, fa molt poc temps, a Navàs, 2.400 persones treballant. I d'aquestes 2.400, 1.000 eren els serveis, 880 a la indústria i les altres a la construcció i a l'agricultura, ramaderia i pesca. Podríem dir que Navàs és un municipi amb un ampli reguitzell d'entitats culturals i esportives, n'hi ha més de 50, però encara no hi ha un Consell Municipal de Medi Ambient, que una auditoria d'aquestes potser ho requeriria, ni tampoc cap òrgan de participació ciutadana entès amb l'amplitud de paraula. Jo diria que les dades d'aquest treball de l'auditoria ambiental, les dades són públiques, es poden consultar, i que jo recomanaria des d'aquí que la consultéssiu, és una informació que val molt la pena i fa una radiografia molt extensa, aquí només hem fet un petit resum, molt resumit, de tot el que ens afecta a nosaltres, és el nostre poble al final, i que, per tant, doncs, encareixo que el que pugui i li agradi doncs, ho segueixi, això. Fins aquí el programa d'avui dedicat al tema que ha donat això de l'Auditoria Ambiental de Navàs, que aquests dies s'està produint i que encara hi ha reunions on hi podeu assistir-hi. Tots hi som cridats, tots podem participar-hi. Fer un poble on es visqui millor, que sigui més just, més ecològic, més respectuós amb el medi ambient, més atractiu, més verd, és cosa de tots. Jo només desitjar-vos molt bon estiu a tothom. Ens retrobarem, si Déu vol, el mes de setembre amb un altre programa de ciència a l'abast de tothom. Gràcies i bon dia.
Shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep my groove on.